COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en COPE a Lleida, puntuals com sempre a les 12:20 d'aquest dijous 12 d'abril del 2018, hores d'ara, a 11 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem, com sempre, la previsió meteorològica més interessant que mai aquesta setmana i crec que fins i tot la vinent, perquè tot i que les temperatures s'aniran recuperant, també seguirà la inestabilitat de cara a la setmana vinent, però vaja, que no avancem aconteixements, perquè el que s'interessa és saber què passarà avui. Avui, a partir de migdia i a la tarda. I si m'apures, fins i tot demà. Però està la cosa interessant, eh? Farem un repàs ràpid de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui ens visitarà l'alcalde de Lleida, Àngel Ros. També parlarem de salut i de nutrició amb el Cristian Didier i el Joan Bellmunt, que ens durà directes cap a la una amb una nova proposta dels nostres pobles. A partir de la una... No, mira que ho podríem dir, eh? La nieve en la COPE, però no. Les escapades de COPE, perquè sí, les estacions hivernals han tancat, la majoria, no totes. I, per tant, doncs nosaltres ja hem saltat cap a les escapades de COPE, que encara parlarem de les estacions hivernals, de les poques que queden obertes, però començarem a parlar d'escapades i de propostes de cara al teu temps de lleure. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Continua el cel ennuvolat a les comarques del Pirineu amb precipitacions. A la resta tampoc no descartem alguns ruixats febles amb una cota de neu que anirà pujant fins als 1.400 metres. Avui continuarem amb aquests avisos grocs per allaus al Pirineu, per tant, molta precaució a aquesta zona. Pugen les temperatures. Aquest dijous tindrem màximes de 16 a Lleida o Balaguer, de 14 graus a Tàrrega i 13 a la Seu d'Urgell o a Viella. El vent continua bufant de l'oest. Demà tindrem un cel ennuvolat en general amb precipitacions que aniran generalitzant-se de sud a nord del territori i que poden ser intenses, fortes, fins i tot amb tempestes. La cota de neu encara pujarà més, arribarà a 1.600 o 1.800 metres i també pujaran les temperatures mínimes, mínimes que marcaran 6 graus a Lleida i a Tàrrega, 7 a Balaguer i 2 graus a la Seu a Viella. La màxima, però, baixarà altre cop i el vent bufarà de sud i sud-est més suau.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Actualitzem la informació també de la xarxa viària lleidatana. A hores d'ara tenim la C26 a Olius, tallada en els dos sentits de la marxa, des del punt quilomètric 107,9 fins al 116,59, prop de 9 quilòmetres, a causa d'esllavissades. Hi ha un desviament senyalitzat, per tant, es pot seguir accedint a la resta de destinacions, però la C26 a Olius està afectada. Per sort, tota la resta doncs, han anat millorant, i déu-n'hi-do, els gruixos de neu que han anat caient aquests dies al Pirineu Lleidatà. Arran de tot això, s'han tancat els accessos al riu Segre, a Lleida i a Balaguer, per aquesta crescuda del cabdal del riu, que ja comença a remetre. Durant la matinada, a la capital del Segrià, el riu ha assolit els 278 metres cúbics per segon, mentre a la capital de la Noguera s'ha arribat als 190,5 metres cúbics per segon. Fa 10 dies, perquè aquesta dada sí que l'he buscat, a la ciutat de Lleida estàvem parlant de 30 metres cúbics per segon. Avui s'ha fregat els 280, d'aquí la crescuda i la... doncs la petita inundació de la canalització del riu Segre al seu pas per Lleida. Per cert que les obres per fer navegable el Noguera Pallaresa fins a la Pobla de Segur començaran aquesta primavera. En primer lloc s'intervindrà a la presa de l'Hostalet i a la tardor està previst que els treballs es facin a la de Sosís. Canviem de tema. Dos menors es sotmeten a les proves pericials del cas dels mestres de la Seu acusats d'incitació a l'odi arran de l'1 d'octubre. Les defenses han presentat un recurs d'apel·lació a l'Audiència de Lleida per invalidar-la i per demanar el sobreseïment que afecta 6 dels 8 docents que sigui lliure. Parlem d'esports, ho fem amb Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, Avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Amb esports, parlem d'una nova iniciativa, i és que els entrenadors i capitans de Lleida Esportiu, del Lleida Llista i del Força Lleida van fer ahir una crida plegats als aficionats de l'esport dels tres clubs perquè uneixin esforços en aquest final de temporada, col·laborin per omplir els recintes esportius dels tres equips i els ajudin d'aquesta manera a complir els respectius objectius. És una iniciativa inèdita que tots esperen que puguin concretar-se en el futur i jo sí que sé per demanar alguna cosa demanaria que, home, això si es pot fer al setembre, amb previsió, i no ara, darrera hora, a correcuita, doncs molt millor. De totes maneres, la crida és que la gent vagi als camps, que ompli els camps, després hi ha la segona part. Si la pilota no entra, no serveix de res que omplim el camp. Per tant, alguns ho tindran més difícil que d'altres, o d'altres ho tindran més bé que els uns, perquè han fet els deures en el seu moment.
¿Qué? ¿Buscando en tu ordenador seguros de coche? Pues que sepas que solo uno te ofrece el mejor seguro y al mejor precio.
Llegas tarde. ¿No ves que estoy en la web de Línea Directa? ¿Dónde si no?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Era para mí. Ponte en forma con lo mejor al mejor precio. Esta primavera, cuídate en los 8 días de oro del Corte Inglés. Hasta el 29 de abril, tienes hasta un 30% de descuento en los imprescindibles para todo deportista. Adidas, Nike, Puma, Boomerang, Under Armour. Solo para ti.
Oye, ¿Diego no viene a la cena?
No puede. Me ha llamado esta mañana y me ha dicho que le han entrado a robar en su casa nueva.
Uf, qué mal, ¿no?
Pues sí, tenía la mayoría de cosas en cajas y les han robado todas. Lo peor que se han llevado cajas con todos sus recuerdos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Los sábados por la noche, en 13TV.
¿Quién eres?
No hables.
Ni nos cortamos, ni te cortamos. Te ofrecemos un peliculón sin cortes publicitarios, como a ti te gusta.
Cuento contigo, amigo. No puedes fallarme.
Este sábado por la noche, dime sin cortes, el 13.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ho hem avançat ja al principi del programa, sent fidel a la cita que tenim mensual amb l'alcalde de Lleida. Avui el tenim amb nosaltres, Àngel Ros, alcalde de Lleida. Què tal? Bon dia.
Molt bé, gràcies. Bon dia.
Per cert, meteorològicament parlant, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Ens va avisar l'home del temps, però ha dit, vigileu que aquesta setmana tornarem a l'hivern. Déu-n'hi-do, quina setmana.
Sí, sí, una setmana de fred. La part positiva, evidentment, són les pluges que estan ajudant a recuperar el nivell d'aigua necessari en els embassaments, no? Jo crec que això és la part més positiva.
Tema de reserves d'aigua, evidentment, aquest estiu no hi haurà problema.
Exacte.
El que passa és que això sempre dic que és negatiu perquè aparca el debat de què hem de fer per quan hi hagi sequera. Quan ja s'engeguen les alarmes, quan cau l'aigua, on deixem de pensar? Però, clar, la sequera és cíclica.
Sí, amb això aniríem clima mediterrani, no? És el clima, doncs, de puntes, no?
No toca això a l'Ajuntament de Lleida, correcte. Vull dir,
no, sí que toca, sí que toca, sí que toca, i tant. I, a més, entre altres coses, el nostre paper sobre canals i embassaments és important, i al final la figura de l'alcalde de Lleida és també el president del canal de Pinyana, per exemple, i el paper dels sistemes de recs i també d'aigua potable de l'Ajuntament de Lleida és fonamental, no? No, jo crec que cal que les polítiques de consum responsable de l'aigua, doncs, es vagi permanentment recordant, fent campanyes, etc. És el paper de l'Agenda 21, de l'Agenda 21 escolar, el paper de la sensibilització per la sostenibilitat, en aquest cas associada a l'aigua, i s'han de fer també, i és algo que des de les comunitats de regants de Lleida tenim molt clar i reivindiquem, els programes de modernització i les inversions necessàries per modernització dels sistemes de recs, no? Buscant una major eficiència pagant-ho, doncs, amb els estalvis d'aigua corresponents.
Ara que parlem de pluja i de clima, com està el Museu del Clima?
Bueno, el museu s'ha anat fent per fases i és un museu que canvia fidel al seu disseny que va fer el professor Jorge Wagensberg, que malauradament ens va deixar doncs, fa uns mesos, no? És un museu no estanteria, és a dir, és un museu per experimentació, és un museu per anar a fer tallers fonamentalment educatius, divulgatius, de temes científics, i des d'aquest punt de vista l'activitat no ha cessat. I, a més, el Museu del Clima i de la Ciència doncs, volen justament això, sensibilitzar-nos fonamentalment en els temes mediambientals.
Mm-hmm. El proper dia 22 d'abril, que és el Dia de la Terra, des de l'Ajuntament es promociona activitats, sobretot a la mitjana,
Sí. Si
el clima ho permet, entenem que sí. És un d'aquells dies també que estan anuals, dies anuals, però que n'hauríem de tenir força cura.
Sí, sí. La veritat és que a Lleida espais per fer actes vinculats a la sensibilització mediambiental en tenim força. La mitjana, que és un gran parc de 90 hectàrees, n'és un exemple, i déu-n'hi-do l'activitat en els àmbits de les ciències naturals, no? De la biologia, des de molts punts de vista, tant des del punt de vista doncs, d'estudi fonamentalment d'aus com d'espècies vegetals, bosc de ribera, etc. Té molta activitat. I també en té un altre molt menys conegut d'espai, que és l'Arborètum, el Jardí Botànic de Lleida. És un dels equipaments que potser és menys conegut també té una vinculació directa als sistemes biològics, en aquest cas, doncs, a tota la vegetació. I realment Lleida, aquests dos que acabem de citar, el Museu de la Ciència i del Clima, i deixeu-m'ho dir, el conjunt de l'Horta de Lleida. El conjunt de l'Horta de Lleida és un gran sistema natural que cal conèixer i gaudir d'aquest espai que molt poques ciutats, per no dir cap altra, té.
Alcalde, anem a canviar de tema, anem a parlar de dues sigles. Primer, perquè això és un tema que va sorgir, el tema de l'EMU. Des de l'Ajuntament de Lleida, després de la roda de premsa del grup del PDeCAT a la Paeria, en la que ha presentat una denúncia que encara no sé si s'ha admès a tràmit pels comptes de la EMU i etcètera, alguna novetat, alguna cosa a dir?
Cap novetat, el treball normal. La EMU es dedica fonamentalment a la política d'habitatge i d'habitatge social de l'Ajuntament, i aquí hi ha un interès estrictament polític per part del grup del PDeCAT i del senyor Postius. A més, és un déjà vu, que diríem, no? Pensi que estem a un any de les eleccions passades. El senyor Postius va basar tota la seva campanya amb una denúncia que va quedar arxivada, que s'havia fet a la Fiscalia Anticorrupció, segur que recorden, va quedar arxivada, no hi havia absolutament res, absolutament, i el senyor Postius, així i tot, va basar la seva campanya en un tema judicial que no tenia res. Jo crec que el que ha fet amb aquesta denúncia a l'EMU el senyor Postius és reproduir el model que amb ell no li va donar regidors, però va fer que nosaltres baixéssim, l'equip de govern baixés, i en aquests moments la denúncia que suposem que ha presentat, perquè no mos ha arribat res, suposem que ha presentat aquesta denúncia, així ho va dir els mitjans de comunicació, doncs aquesta denúncia té una finalitat electoral clara, i és intentar reproduir el mateix esquema que les anteriors eleccions. Dir, mira, la vegada passada vaig atacar, no amb projecte de ciutat, perquè no en té, vaig atacar el senyor Ros per la Fiscalia Anticorrupció, i ara atacaré el conjunt de l'equip de govern de l'Ajuntament de Lleida per una denúncia que ha fet a l'EMU. la veritat és que tot l'equip de l'EMU estem molt tranquils perquè la feina s'ha fet bé i dintre la legalitat sempre.
L'altre tema amb sigles és el POUM. El POUM, que hem de recordar que és un projecte clau per una ciutat a mig i curt termini. Vull dir que quan es parla del POUM no es parla d'accions que tindran, que afectaran a generacions futures, sinó que afecte a la ciutat, home, no diré immediatament, però pràcticament.
Sí, és el dibuix, per dir-ho d'alguna manera, de la ciutat a 15 anys vista, no? Els plans d'ordenació urbana municipal, doncs a Lleida i a tot arreu, tenen aquesta vigència de 15 anys, 15 que en la pràctica són 20, tenint en compte el període de tramitació, el que no sempre s'ajusten els terminis. Bueno, doncs és el dibuix, la planificació del creixement i del desenvolupament de la ciutat als propers anys, i efectivament el dia 25 d'abril, crec que és, tenim el ple en el que sometem a aprovació inicial al POUM. El POUM ja té una aprovació primera de fa 2 anys, a partir de la que es va treballar, que va ser objecte després, tal com marca la llei, d'un procés de participació i d'informació al públic, com ara ho serà, si s'aprova aquest POUM en la seva aprovació inicial, que immediatament es publica, es difon i els ciutadans disposen de 2 mesos per presentar-hi al·legacions. Els ciutadans, tant individualment com a través del conjunt d'associacions, d'entitats, col·legis professionals, etc. Aquest és un POUM que el que portem el dia 25 a la seva aprovació és un POUM que, jo diria, per primera vegada permet créixer la ciutat sense menjar terreny a l'horta, sense consumir cap altre espai que no sigui ja l'espai urbà actual. És a dir, la necessitat de creixement de la ciutat amb habitatge, per tant, amb residencial, amb comercial, etc., es fa en els forats actuals, en els espais actuals buits que hi ha en el que ni diem la trama urbana, no? L'espai, el casc urbà de la ciutat. L'horta té una especial protecció i tractament, i després jo crec que és el POUM més verd que s'ha fet des del punt de vista que el que parlàvem ara dels temes mediambientals fa un moment i estan considerats molt especialment, i crea una circumval·lació, una ronda verda a la ciutat unint tots els espais verds, de manera que Lleida tindrà una gran anella d'uns 18 quilòmetres aproximadament per ser caminada, passejada, anat en bicicleta, unint els diferents espais verds de Lleida.
Hi ha regidors de l'oposició que acusen l'equip de govern de tenir pressa per aprovar aquest POUM i de poca transparència.
Home, la veritat, pressa, diu, si diem que la primera aprovació del POUM va ser fa 2 anys i que després s'ha treballat aquests 2 anys amb tots els equips tècnics d'arreu, no? De l'Ajuntament, de la Universitat, de gabinets de consultoria tant urbanística com econòmica com jurídica, i que se n'han fet, a hores d'ara crec que portem fetes a col·lectius 30 presentacions, incloses presentacions obertes, que en el període actual ja es van rebre de l'ordre de 80 al·legacions de ciutadans i entitats, de les que se'n van acceptar i incorporar 35 d'aquestes 80, és a dir, quasi la meitat estan incorporades. Bueno, clar, dir que falta transparència i participació, això són els arguments que dius quan frontalment no et pots oposar a un projecte. Clar, qui s'oposarà a que Lleida tingui una anella verda que uneix els diferents espais, a que el creixement de Lleida no mengi horta, no mengi espai rústic, no es requalifiqui de rústic a urbà? Qui es pot oposar a un creixement residencial basat en la rehabilitació del centre històric de la Mariola i dels centres dels cascs antics dels barris tradicionals? Clar, el que contempla el POUM és difícil des d'un punt de vista racional oposar-s'hi, però està molt treballat, deixeu-me dir, ben treballat, amb el qual han d'anar a la crítica tan genèrica com no ho sigut transparents, que crec que es contesta clarament amb tota la difusió que se n'ha fet, o no s'ha pogut participar. Fins i tot les esmenes s'han acceptat, no?
Alcalde, com sempre acabarem parlant d'esports, ja que és tradició aquí. Poc a poc, Lleida, i tenint en compte la mida que té la ciutat i que tenim ciutats tan importants com Barcelona o Saragossa ben a prop, s'està consolidant, dic poc a poc, com a seus d'esdeveniments importants esportius.
Sí.
Per aquest any ja tenim confirmat la final de la Copa CERS, el pavelló 11 de setembre, que jo crec que és una fita força important, sí. I també s'ha confirmat la Final Four d'handbol de la Copa Asobal.
Sí, efectivament, més una etapa de la Volta a Espanya, més els mateixos dies de la Copa CERS de hockey a nivell europeu, també hi ha el campionat europeu de patinatge. Sí, la veritat és que vam creure ja fa uns anys que portar esdeveniments esportius de primer nivell nacional o europeu doncs generava activitat a la ciutat en tots els àmbits, hoteler, restauració, comerç, s'havia de fer, i a poc efectivament ens hem anat posicionant i avui som una ciutat referent que se'ns reconeix la capacitat d'organitzar esdeveniments, finals esportives,
campionats. Al final de la Copa Catalunya, que també fa uns mesos vam tenir aquí.
Sí, sí, exacte, fa no res. La veritat és que sí, se'ns va reconèixer en aquest paper. S'ha de picar molta pedra, però això és a dir, has de tenir molta relació amb les federacions dels diferents esports i s'hi ha d'apostar. No? Vam crear el programa Sports and Emotions justament per portar esdeveniments esportius a Lleida i està funcionant.
I ja per acabar de manera breu, ahir roda de premsa conjunta dels capitans, directius i equip tècnic de l'hoquei, del bàsquet i del futbol, per, suposo, no sé si per fer-se una injecció de moral de cara a aquests darreres jornades de la temporada. Els amics de l'hoquei ho tenen bé perquè han fet els deures. En futbol i en bàsquet està complicada la cosa.
Bueno, hi ha tres objectius
matemàticament
diferents.
És possible, però està complicat.
Sí, al hoquei estem jugant per classificamos per Europa i també per guanyar una final europea, que tenim opció. Futbol, per classificar-nos pels play-offs d'ascens, hem de ser capaços de sortir de la segona B, que és un pou. A bàsquet lluitem per la permanència, que ens ha passat de diversos anys. Jo espero i desitjo que mos en sortim dels tres objectius i, evidentment, doncs, crec que és un bon senyal aquest bon rotllo, no?, que hi ha entre els tres clubs, entre aquests tres clubs de Lleida.
Avui no hem tingut temps de parlar-ho, però, evidentment, a través de la web de la paeria.cat o de les xarxes socials també hi ha preparat tot un seguit d'activitats de cara a la Diada de Sant Jordi, que semblava lluny, però que la tenim aquí mateix. Sí. Ja, com el que diu.
Sí, sí, la veritat és que és una jornada que focalitzem molt des del punt de vista de l'activitat municipal en la literatura. Celebrem l'any Pedrolo i difondrem doncs, tota la producció literària dels autors fonamentalment de Lleida, tenint un especial record per la Dolors Sistac, que malauradament ens va deixar fa no massa, i és el gran dia, en definitiva, de la sensibilitat marcat per les roses i de la cultura marcat pels llibres a casa nostra.
Alcalde de Lleida, Àngel Ros, com sempre, un plaer que ens hagi acompanyat. Bon dia.
Molt bon dia, gràcies.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábados, mañana y tarde.
A Natalis Tot Petits d'Alcarràs et fem l'habitació a mida pel teu bebè. T'aconsellem a l'hora de fer la teva llista de naixement i et garantim els millors preus. Si no, et tornem la diferència. T'ajudem a fer la teva canastreta amb el millor assessorament professional. A Natalis Tot Petits tenim la millor moda en roba i calçat amb promocions fins al 50% de descompte. Aprofita-les. Natalis Tot Petits, a Alcarràs o entra a natalis.cat.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez. Can't read my, no, we can't read my.
Doncs sabeu que arriba el moment, com tots els dijous, en el que parlem de salut i de nutrició, que va lligadíssima, que va junt. Jo espero que després d'aquesta temporada, en la que un servidor pesat ho diu cada dijous, tinguem clar ja que la nutrició és salut i que la salut és nutrició també, que va tot junt. I si no em creieu a mi, doncs us creieu al nutricionista que tenim cada dijous i que és paraula de nutricionista, per entendre'ns. A Cristian Didier, què tal?
Hola, Ricard, bon dia. Doy fe.
Pero yo creo que la gente ya lo va teniendo cada vez más claro. No solo por nuestro granito de arena de este espacio de cada jueves, sino porque ya a nivel global se va diciendo mucho, ¿eh? El tema somos lo que comemos, ¿eh?
Bueno, porque cada persona se va dando cuenta los cambios que tiene cuando cambia la alimentación. Claro. Es una cuestión que está ahí, ¿no? Justo ayer lo hablaba con un paciente que estábamos haciendo un poco de resumen, ha perdido ya unos 20 kilos o así porque tenía una obesidad mórbida, y decía, es curioso lo que te vas dando cuenta, ¿no?
Claro.
Detalles como, por ejemplo, no dormía bien y ahora duermo bien, roncaba mucho y ahora no ronco, antes me dolía la cabeza. Antes me dio un ejemplo que fue muy significativo para mí. Estaba en el patio con mi hijo pequeño y empezó a llover. Dijo, hay que correr porque empezó a llover. Y pude correr.
Claro.
No, algo que para nosotros a veces es
ojo ese tema, ¿eh?
Es muy, muy, muy... Entonces esos detalles se van apreciando y es cuando vas poniendo en esa balanza y dices, vale la pena, tiene sentido.
Clar, a tot això, si estem en un procés de pèrdua raonable i saludable, què passa? Ja sé que estem fora de temps, eh? Però fora de temps vull dir perquè això ho havíem de parlar just al tornar de Setmana Santa, però és igual. Què passa si me'n vaig un cap de setmana amb els amics des de divendres fins a diumenge a la nit i d'allí menjo el triple del que em toca? M'hauria de limitar jo mateix, però mira, com que dices, és fin de setmana, no passa nada. Esto ya lo hemos hablado muchas veces, pero vamos a volver a tocar el tema. ¿Qué hago el lunes? ¿Dejo de comer todo el lunes? ¿Como solo tres manzanas, como dicen, y beber mucha agua y así ya está? ¿Qué hago?
Bueno,
¿o qué no hago?
Esta es la pregunta típica de los lunes, ¿no? ¿Qué hago? Que me da este fin de semana, me he pasado muchísimo y no sé qué hacer. Hay como dos grandes grupos. Uno de ellos es el tema del azúcar, ¿vale? Que esto lo hablaremos concretamente en otra sesión, porque es un tema que requiere pues hablar exclusivamente de aquello. Pero entonces, cuando tenemos unos excesos y cuando queremos volver y reenganchar y decir, ¿qué hago para volver otra vez a mi rutina? ¿Qué hago para intentar regularme otra vez y equilibrarme? Una de las cosas que tenemos que plantearnos es la saciedad. Porque cuando tenemos estos excesos de subidas y de bajadas, un fin de semana, un momento concreto, o incluso unas vacaciones de una semana, volver a la rutina cuesta mucho porque tenemos hambre. O sea, hemos salido de esa cotidianidad, de esa rutina que teníamos, y tengo hambre, tengo ganas de dulce, tengo ganas de... ¿no? Entonces cuesta mucho por el hambre. De hecho, si alguien ha hecho una dieta, lo primero que dice es, ostras, la primera semana me ha costado mucho, he tenido hambre, ¿no? ¿Qué puedo hacer para...? Porque si tienes resuelto este tema de la sociedad, tienes gran parte del problema resuelto.
Pero este tema de tengo hambre, esta hambre no es una hambre real.
Muchas veces real.
De necesidad, digo, del cuerpo.
Muchas veces es real, porque ¿sí? Tú vienes, coges la carrerilla, ¿no?, que decimos, de he comido bastante, me he acostumbrado a tener una semana o unos bastantes días de comer bastante de lo que he querido, y cuando lo quieres dejar, tu cuerpo te está pidiendo esos volúmenes, esas cantidades. Muchas veces es una cuestión de hambre. Entonces, hay que jugar con los alimentos que son más saciantes, ¿vale? Y esto es un truco muy, muy importante.
Di que me apunto.
Alimentos saciantes. Es decir, bueno, ¿cuáles son los alimentos más saciantes? Si queremos incorporar, volver a la rutina y tal, lo primero que tenemos que pensar es alimentos saciantes. Los integrales. Mira que es un tema que ya hemos hablado muchas veces, pero el alimento integral es más saciante del que no lo es integral.
Pero bueno, la alimentación integral ya es recomendada de por sí.
Exacto, pero normalmente decimos, bueno, pues por la mañana me como una rebanada de pan blanco. La rebanada de pan blanco es menos saciante que una rebanada de pan integral. Entonces, da el primer paso y cámbialo a un alimento más integral. O, por ejemplo, no es lo mismo comerte una pasta con unas verduritas troceadas que comerte un buen plato de espinacas y después la pasta. Porque la saciedad es diferente, ¿vale? O sea, estarás más lleno al acabar. Entonces, la fibra que tienen las verduras y todos los integrales producen más saciedad que si no comes un poquito de puré o ponemos un trocito, un calabacín de guarnición. No es tan saciante como si pones un primer plato de verdura. Entonces, los alimentos más saciantes, los alimentos integrales, no es lo mismo cuando comes arroz blanco que arroz integral. Las verduras como tal y luego las proteínas. Si siempre añadimos el alimento, si buscamos que sea equilibrado la parte de las verduras, los hidratos de carbono y la proteína también asegura de que tienes mucha más saciedad que si no haces un alimento, una comida entera sin proteína. Uh-huh. Esto es un truco muy importante. Hay gente que dice, bueno, voy a intentar a comer menos cantidad porque me he pasado mucho. Entonces en la comida se hace una ensalada con su atún, no sé qué, pero solamente es esa ensalada. Entonces, ¿qué pasa? Que después tiene hambre. Se junta el hecho de que viene de una semana de comer bastante con el hecho de que ha hecho una comida poco saciante y entonces tiene hambre. Conclusión, lo de siempre.
Además, perdona, porque ese día llegas por la noche y dices, vienes con hambre, fíjate que hablo en primera persona, vienes con hambre y dices, bueno, vale, venga, voy a cenar bien, porque como ya he comido poco, pues ya está.
Uh-huh. Tal cual. No, entonces es un pez que se muerde la cola. Entonces vuelves a cenar un poco más, picoteas algo durante la tarde y no sales del bucle. Entonces, introducir alimentos más saciantes en esa primera semana es muy importante. Intentar...
Hay el alimento mágico, es decir, el alimento que lleve pocas calorías y sacíe.
Las legumbres. La legumbre es un alimento que tiene pocas calorías, tiene mucha fibra y es un alimento muy saciante. De hecho, en las primeras semanas después de cuando iniciamos una pauta o después de habernos pasado, esa semana debería haber unas 3 o 4 veces a la semana legumbre.
Ajá.
Arroz integral, quinoa, todo este tipo de alimentos aumentan la saciedad.
Que no hace falta que hagamos un plato de lentejas, sino que podemos hacer una ensalada con lentejas, por ejemplo.
O de guarnición, por ejemplo. Ajá. Si de primeros haces una buena ensalada, unas espinacas hervidas, un alimento, pues un primer plato de verdura, y de segundo haces un proteico con una guarnición de garbanzos, lentejas, guisantes, son mucho más saciantes que si no haces una patata hervida, por ejemplo.
Esto, me está viniendo a la mente el garbanzos con chorizo. Eso ya es el problema.
Sí, ya,
claro, no. Hablamos solo de los garbanzos.
Exacto, tal cual. Sí, bueno, ya hemos hablado otras veces cómo cocinar hervidos. Las legumbres. Hervidos con verduras, puedes uh-huh. mezclarlo con alguna proteína más magra. No hace falta tampoco que sea hervidos solos, pero también podemos hacer un poquito de sofrito con verduras, con algo de proteína. Muy importante, añadir las legumbres la semana después de... No hace falta quitar los hidratos de carbono, que esto es lo que no debemos hacer. Normalmente una persona dice, empiezo una pauta, quito los hidratos de carbono. Me quito el pan, no como en la comida, no como pasta, no como arroz. Llega al final el fin de semana, estás harto porque has hecho dieta toda la semana y entonces vuelves a abocarte a un fin de semana más permisivo, ¿no?
Y igual durante esa semana no has tenido una pérdida significativa de masa de grasa. De peso igual sí, porque has dejado de beber y al final uh-huh. estás deshidratado, pero de grasa igual no has perdido.
A ver, las prisas en la nutrición nunca han tenido ningún resultado positivo. Piensa que metabólicamente el cuerpo es capaz de metabolizar una grasa concreta y entonces la pérdida de peso está limitada, ¿no? A medio kilo, un kilo a la semana. Quien pierde más, pues eso seguramente que no es una pérdida adecuada.
¿Medio kilo, un kilo a la semana es una pérdida de grasa posible?
Es posible.
Es esa,
es la real.
Si estamos perdiendo más de un kilo a la semana, igual estamos o perdiendo líquidos o masa muscular, por ejemplo.
Es posible, lo que pasa que eso es difícil decirlo así,
sí.
como tal, porque si no se hacen las mediciones correctas, concretas, lo que pasa que...
En términos generales.
Lo que sobreentendemos es que estás haciendo una restricción exagerada.
Uh-huh.
Y si estás haciendo una restricción exagerada, estás llevando una nutrición que no es saludable.
Correcto.
¿Vale? Porque la nutrición tiene que ser suficiente. No debería de haber restricción calórica uh-huh. exagerada. Entonces, tampoco no es lo adecuado.
Bueno, sin pasarse.
Sin pasarse. Uh-huh. Es que este es uno de los trucos. Pero es que la cuestión de intentar ir rápido es primero que vas a lograr perder mucho y después recuperarlo, porque esto es así, es algo que vemos siempre lo vemos. La cuestión es, no estamos diciendo de que cómo hacerlo, cómo cuando vuelvo de un exceso, cómo perderlo rápido. Estamos hablando de cuando vengo de un exceso, cómo enganchar, cómo poder empezar una rutina nueva. El truco, esa primera semana que es más difícil de base, es introducir alimentos saciantes, hacer cambios progresivos, añado más hidratos de carbono en forma de legumbres, de alimentos integrales, y entonces la siguiente semana ya me es más fácil. Uh-huh. Claro, y puedo seguir una rutina.
Sin darte cuenta,
puedo seguir una rutina. Pero no, muchas veces la persona no crea una rutina porque esa primera semana o dos semanas no es capaz de superarla, ¿no? Coge claro. Esa carrerilla y venga, lo intento, dos días a dieta y vuelvo a recaer, precisamente porque pasas de un extremo al otro.
Ahí hablamos del efecto rebote, de los dientes de sierra, llámalo como quieras, ¿eh? El yo-yo es ahora no como, y al final no ganas nada, sino que pierdes mucho. Los 2 litros de agua aproximados, eso irrenunciable, ¿eh?
Y las frutas, muy importante. Hay personas que quitan la fruta porque tienen azúcares, es un error. De hecho, te quita las ganas de comer dulce.
Doncs ja hem parlat de salut, hem parlat de nutrició, ja ho sé que havia ja fa dies que ha passat Setmana Santa, però és igual, els caps de setmana aquests llargs també existeixen i també ens passem, eh? Ja ho dic en primera persona, per desgràcia. Amb el nutricionista que el trobeu a Disanta Nutrició, alcalde Porqueres número 74, el Cristian Didier i tot el seu equip. Cristian, un saludo.
Ricard, buenos días.
Doncs apa, que estem a punt d'arribar a la una. Ens queden aquests minuts en els que convidem el Joan Bellmunt a que estigui amb nosaltres. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
I
bon dia a tots
buscant
els
aquesta passejada pel territori, que, escolta, pot passar mil coses, però al final el que tenim a prop és el que hem de cuidar i el que hem de conèixer, que de vegades no ho cuidem perquè no ho coneixem. Doncs primer ho coneixem, i després ho cuidem. I això és el que fem cada dia, Joan,
ho hem d'intentar. I avui coneixerem un poble pues que té vitalitat, que té força, però que anys endarrere no existia. Per tant, vull dir, i és el Segrià, per tant no anem gaire lluny.
Ah.
Anem al Pla de la Font. No sé si et sona el Pla de la Font,
sí,
però podem dir que és una població...
És relativament nova?
Relativament nova.
Uh-huh.
El Pla de la Font, tot i ser una població relativament jove, guarden el seu terme arrels plens d'història. Cal dir que en aquesta zona, a ponent del Segrià, hi trobem restes d'un vell castell. També altres vestigis que ens parlen i traspuen interès d'una i. Per arribar-hi es pot anar des de Lleida, direcció Almacelles, però es pot trencar a l'esquerra a l'indret de Raïmat i anar recte fins a Gimenells. I amb 7 quilòmetres més s'arriba al Pla de la Font. La població és situada a 262 metres d'altitud i l'església és dedicada a Sant Isidre. Aquest poble va ser pensat i construït per a rebre gent que pervenien del món rural. L'origen del poble, Ricard, que s'inaugurà a l'octubre de 1960, per això dèiem que era nou, ho fou per tal d'acollir la gent que va ser expropiada per la construcció del pantà de Santa Anna, que va inundar els pobles de Boix i de Dragó de Noguera. Amb la indemnització rebuda, moltes famílies d'allí van iniciar una nova vida a Ivars de Noguera, a Alfarràs, a Lleida, etc. Però algunes famílies van optar per anar al Pla de la Font perquè els oferien bones condicions. Els oferien casa i 10 hectàrees de terra. Els 5 primers anys no havien de pagar res i després l'amortització era en 35 anys. Com va quedar parcel·les buides, es va obrir la possibilitat i venint gent d'altres indrets, i així va arribar gent de València, de Sòria, d'Andalusia, d'Aragó i d'altres llocs. I d'aquesta manera va néixer el Pla de la Font. Una població plena de sensibilitat, d'humanisme i d'altruisme, com és el cas doncs, de molta gent, però aquí volem fer un record especial a la Marta Llobera, que ha estat doncs, qui ens va facilitar la informació al seu dia i vam estar parlant del Pla de la Font. Gent com ella, cal dir que enalteixen els pobles. Gràcies, Marta, per tot. I la dita d'avui, que anem avançant ja per l'abril, ens diu: abril finat, hivern acabat. O sigui que quan acabem l'abril, bueno, l'hivern ja s'haurà acabat.
Ja li veiem les orelles.
Vinga, adéu, bon dia.
Gràcies, Joan.
Thank you.
45 segons i buscarem les senyals horàries de la una. Anem a fer una repassada ràpida de la xarxa viària lleidatana. Hores d'ara tenim una calçada tallada, la C26, a Olius, per Esllevissades. I tenim també una altra calçada tallada per treballs de manteniment, la LB-2102, a Montornès de Segarra. I, a més, la C12 a Balaguer, la C14 a Oliana i la C233 a Castelldans, amb calçades restringides per treballs de manteniment o desdoblament de vies. Busquem les senyals de la una i després ja hi tornem amb les escapades de COPE.